Senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents que comença...
L'hora de l'Utillo!
Bona tarda, estimats estudiants de Ràdio Miquel Utrillo, i benvinguts a aquest segon programa de l'Hora de l'Utrillo. Un programa fet amb molta cura i il·lusió, i on participen alumnes de tots els cursos de primària.
Correcte, Àlex. En aquest segon programa hi trobarem seccions molt i molt interessants. Estrenem una nova secció que parla d'escape rooms, i els companys de cinquè ens han preparat un parell de sorpreses que segur que us agradaran.
I a més, els de quart seguim amb la nostra secció d'entrevistes, 4+1. I avui no tenim un convidat qualsevol. Avui escoltarem a l'Oriol Castor, xef i propietari del restaurant Disfrutar, amb 2 estrelles Michelin. Com ja sabeu, a l'Hora de l'Utrillo anem sempre a tope i amb els millors convidats.
Sí, Carla, i és que l'Utrillo mola, eh?
Que sí, mola, i tant que mola. Mola tant que aquest mateix programa s'emet per Ràdio Maricel en rigorós indirecte. Igual que les notícies de l'Utrillo que surten cada divendres al matí. Mola tant que aquest any estem fent entrevistes a l'estudi de ràdio de manera telemàtica i estem segures que això ho fan ben poques escoles de Catalunya.
I a Espanya, tingueu en compte que l'estudi de la nostra escola és gairebé un estudi professional i a més amb la darrera reforma que hem fet aquest passat mes de febrer.
Mola tant que podeu trobar tots els continguts de ràdio i de tele a la nostra web d'Utrillo Produccions.
Noies, està bé que ens volem tant, però aquesta gent potser vol escoltar el programa, no?
Tens raó, Àlex. Potser que comencem. Emma, alguna mulada més?
Home, sempre podríem seguir mulant-nos una mica més, però crec que tothom té ganes d'escoltar l'entrega d'avui.
Doncs som-hi! Som l'Emma, la Carla, el Fabrizio i el Nacho com tècnics de so, i jo, l'Àlex. I sense detindre'ns més, donem pas a la secció de l'alumnat de segon, que avui segueixen amb els rodolins de diferents mesos de l'any. Avui toquen maig, juny, juliol i agost.
Doncs comencem amb...
Voleu un rodolí?
Pel maig, els cargols a raig.
Que en 8 dies és groc.
El juliol tu és que qui vol.
L'agost és aquí, l'ametlla collir.
Fantàstic aquests rodolins! Volem recordar als nostres oients que la major part de les seccions d'aquesta temporada van relacionades amb el projecte transversal d'aquest curs, la nutrició.
Doncs sí, i la secció que ve ara també va d'alimentació, però alimentació de la bona, eh?
Sí, ni més ni menys que l'entrevista d'un dels millors cuiners del món. Això sí, hem hagut de fer algun tall perquè els companys de quart es van emocionar i es van tirar més de 20 minuts xerrant amb l'Oriol Castro. De totes maneres, podeu veure l'entrevista sencera a la nostra web d'Utrillo Productions o a les xarxes socials.
Som-hi, doncs, amb el 4+1.
4+1.
Bona tarda. Avui tenim la gran sort d'entrevistar l'Oriol Castro, un dels 3 xefs que lideren el restaurant Disfrutar a Barcelona, amb 2 estrelles Michelin. L'Oriol va ser durant molts anys la mà dreta de Ferran Adrià, a la cuina del Bulli, un restaurant molt prestigiós. L'Oriol va estudiar a l'Escola de Pastisseria al Gremi de Barcelona i l'any 1995 va ser guardonat amb el primer Premi de Repostería d'Espanya.
Un any després del tancament del Bulli, el 2012, va obrir juntament amb dos companys, l'Eduard Xatruc i el Matu Casanyas. El restaurant Compartir, a Cadaqués. Així mateix, els tres socis van decidir començar un altre projecte i obrir el 2015 el restaurant Disfrutar, a Barcelona. L'Oriol avui ha vingut al nostre estudi de ràdio. Estem molt contents i contentes que estiguis aquí amb nosaltres. Bona tarda.
Molt bona tarda i moltes gràcies. I felicitats, que sou una colla increïble, preciosos, i que, bueno, estic al·lucinant a poder estar aquí amb un plató de ràdio amb vosaltres aquí i, bueno, que us he saludat, us he conegut i la veritat que és admirable estar aquí avui.
Gràcies a tu per venir.
Ens agradaria fer-te algunes preguntes. Quin és el teu dia a dia com a xef?
Bueno, jo primer, el meu dia a dia com a xef, primer comença com a persona, no? Que em llevo, em dutxo, m'arreglo, no? Dic aquí Sitges, no? Jo doncs em canvio, li dic adéu als meus fills i m'agafo el cotxe i me'n vaig cap a Barcelona. A vegades paro a comprar a Mercabarna o a vegades també paro aquí a la muntanya a agafar algunes herbes i llavors ja me'n vaig a Barcelona i arribo a les 9 del matí, vale? Si tenim la compra, doncs descarrego compra per si passo per Mercabarna. I llavors allà ja començo el meu dia com a cuiner i restaurador. Vale? I allà el primer que tot el que fem és una reunió, vale? Amb tots els cuiners, tal com estem aquí tots nosaltres, no? O podeu estar a la classe, i parlem de les coses que ens van anar malament el dia anterior per poder-les millorar. Vale? Fem una reunió d'equip, vale? Perquè la cuina és molt important als equips. Vale? I fem una reunió d'equip, valorem les coses que ens van anar malament ahir i intentem construir, fer les coses millor. I després comencem a treballar durant tot el dematí a la cuina, comencem a fer proves i mise en place i reunions, perquè una cosa és ser cuiner i l'altra és ser propietari d'un restaurant, i això vol dir moltes més obligacions. I tenim moltes reunions de diferents àmbits, vale? I ens fem aquestes reunions, i a les 11:45 dinem. Vale? Nosaltres dinem molt d'hora, dinem abans de que comencin a vindre els clients, i dinem d'11:45 a 12:15. Vale? I després de dinar ja pues, arrenquem, fem una reunió de cambrers per parlar dels clients que ens vindran i si tenen al·lèrgies, intoleràncies, etc etc, i ja fem el servei. Digues, pregunta.
Que com saps quins clients vindran i quines al·lèrgies tenen?
Pues mira, perquè quan nosaltres ens algun client reserva el restaurant, li enviem una carta i li diem si té al·lèrgies i intoleràncies, vale? Per exemple, tu pots tindre una al·lèrgia als fruits secs, una altra persona una al·lèrgia al marisc. Pues quan venen hem d'estar preparats per no donar-los cap plat. Llavors ja ens estructurem els menús. I això seria el servei del migdia. I quan hem acabat el servei del migdia, que és a les 4:30-5, normalment tenim més reunions, a l'Eduard, el Mateu i jo, els treballadors se'n van i nosaltres tenim més reunions. I doncs ja no tornem a treballar fins a la... Bueno, nosaltres seguim fent reunions, si podem sortim a la tardeta a fer un cafè, i després ja tornem al mateix servei de la nit. Vale? I així és cada dia. Però és un treball molt constant i molt exigent i amb moltes responsabilitats.
Sabem que la teva creativitat és una característica indispensable en la teva cuina. Com t'inspires per cuinar plats innovadors?
Bueno, primer de tot, inspirar-se. Tu no mires al cel i se t'ocorreixen les coses. Això és com vosaltres. Quan heu de fer un treball... les coses surten treballant, estudiant, no? O aquesta xerrada que heu fet amb aquests guions que porteu tan ben preparats i tan ben fets que estic al·lucinant, doncs els heu treballat amb un contingut abans de classe, no? Doncs nosaltres igual, la creativitat surt treballant dia a dia i amb molt esforç, i busquem també inputs creatius per poder-nos inspirar, des de anar a menjar a restaurants, mirant llibres, mirant revistes, podent anar a museus... sempre molt oberts de ments per trobar fonts d'inspiració. O trobar maquinàries, ens anem, o poder anar a veure mercats per trobar nous productes. A vegades, doncs mireu, ahir us explico un exemple. Ahir vam anar a Mercabarna i en una de les parades de Mercabarna hi havia pastanagues de color blanc, pastanagues de color groc, pastanagues de color pastanagues o taronges i unes pastanagues morades, d'acord? ¿Vale? I quan vam arribar al restaurant vam comprar una caixa de morades i vam demanar que ens donguessin algunes de les altres colors i vam començar i vam fer primer suc de cada pastanaga. Vale? I vam trobar que aquestes pastanagues amb diferents colors tenien el mateix gust. Vale? Però visualment el cap se te n'anava perquè veies un suc de pastanaga de color com una remolatxa, molt morat, i deies, hòstia, això em descol·loca la ment. No? Però vam començar a fer un plat que era un yin-yang que diem de pastanaga taronja i pastanaga morada, i te la bevies de cop i tenies la sensació de menjar-te una pastanaga, però amb dos colors diferents. I això mentalment ja és algo diferent, no? I a partir d'aquí doncs, començarem a fer un plat de les pastanagues. Tan senzill com una pastanaga, no? Que mengem tots cada dia.
Al restaurant Disfrutar hi ha gent jove molt preparada professionalment. Quines característiques personals i professionals ha de tenir una persona que vulgui treballar en un dels seus restaurants?
Mira, nosaltres quan fem entrevistes als treballadors, nosaltres sempre intentem fer-les a l'Eduard, al Mateu o jo, i el primer, volem que vingui la persona, i la persona quan se sent de nosaltres ja comencem a parlar amb ella i comencem a veure un feedback, què ens transmet, quina àurea ens transmet aquesta persona. ¿Vale? I volem gent educada, gent respectuosa, gent que parli bé, gent que no sigui molt sobrada o molt xulesca. Volem gent normal i humil. ¿Vale? Que en sàpiguen més o menys de cuina, ja els ensenyarem. Sempre és normal que tinguin unes bases i tinguin un coneixement. ¿Vale? Però primer de tot que siguin bones persones. A partir d'aquí ja anem agafant i construint la persona. ¿Vale? Són els valors que ens ensenyen a l'escola, doncs aquests valors que segur que us ensenyen a vosaltres, d'educació, de respecte, d'escoltar, de preguntar, a l'interès d'aprendre, doncs això és el més important, les característiques d'una persona, que aquests valors els busquem. I a partir d'aquí, després preguntem preguntes culinàries i anem construint aquesta part culinària que ens expliqui quina experiència té, quin bagatge, si ha estat molt o no a un restaurant treballant, perquè a vegades hi ha molta gent que diu no, he estat una setmana aquí, un mes allí i tres setmanes en otro sitio. I no tens una constància.
Amb dos estrelles Michelin, Disfrutar es considera que disposen d'una cuina excel·lent. Ens pots explicar breument quins són els requisits que ha de tindre un restaurant per obtindre aquests reconeixements?
Mira, el primer de tot és que nosaltres som un restaurant que ens valorem com a creatiu. ¿Vale? Què passa? Que nosaltres la part culinària doncs, té que ser creativa i té que aportar alguna cosa diferent. ¿Vale? Els nostres plats no poden ser agafar un tall de carn, marcar-lo a la planxa i posar-lo en un plat perquè m'entengueu. ¿Vale? Els nostres plats són molt elaborats, que tenen moltes elaboracions i sorprenents amb textures, temperatures, sensacions, sabors, no? I us podria explicar algun plat, per exemple. Us explico un ara que està inspirat, per exemple, amb la pandèmia, no? Què vam tindre aquesta pandèmia tots?
Covid.
Vam tindre el Covid, molt bé. I què ens va portar això? Ens va portar unes... Què ens va portar? Què teníem a vegades? Por, no? Una incertidumbre, no? Doncs hem fet un plat inspirat amb aquesta por, aquesta incertidumbre, ¿vale? I resulta que és una caixa on posem gel sec a sota, amb una reixella, i ens posem un producte a dintre, i ens tirem aigua, i això treu una boira, i en aquesta caixa no veus l'interior. I ens li diem al client que aquest plat està inspirat amb la pandèmia i és amb la por i la incertidumbre. ¿Vale? I quan el posen davant, tu no veus res. I has de ficar la mà a dintre aquesta caixa amb aquest fum i no saps el que hi ha. És com a vegades quan anem a algun museu i ens fiquen la fica a la mà amb una caixa i no sabem què hi ha, que ens fa por i ens fa respecte. Doncs aquest plat és això. I tu quan ho toques al dintre i toques les potetes de la gamba o et punxa la gamba inclús i la treus, doncs és la sorpresa. I després d'això, quan la gent treu aquesta gamba, li servim una cullera amb un suc de pollastre rostit, a la catalana, que el fem tradicional amb un mar i muntanya, que és un pollastre amb gambes, i només donem el suc. ¿Vale? Què passa? Pues això ens aporta alguna cosa, és diferent. ¿Vale? I com... volem això, aquesta sensació de sorpresa, d'emoció, etc etc.
Com és que el menú d'aquests restaurants tenen un preu tan elevat?
Doncs mira, és molt senzill, perquè nosaltres, per exemple, que sàpigues de números, nosaltres estem durant 40 clients, ¿vale? Venen al restaurant i treballant amb nòmina pagant, tenim 47 nòmines al restaurant, ¿vale? O sigui, hi ha més això amb sou. I després hi ha gent que ve a fer pràctiques per aprendre, que en venen pocs, en venen uns 10 a vegades, i a vegades som 60 treballadors per donar menjar a 40 persones, imagineu-vos, ¿vale? Molta gent. Però això és un recurs humà molt important que es té que pagar, ¿vale? A part, perquè tots els plats són molt elaborats, hi ha productes cars, hi ha molts detalls que es fan, doncs es fan pagar. I avui en dia, com sabeu tots vosaltres, estem en un moment, ¿vale?, post-Covid, que si veieu les notícies està tot canviant, estan pujant els preus. Per què? Perquè per temes de petroli, per temes de transport, tot val molt més. ¿Vale? Doncs això influeix també la gastronomia.
Estem treballant sobre un projecte d'alimentació a l'escola. Quins tres ingredients triaries per fer un plat?
Mira, jo ja no triaria tres. Jo triaria dos ingredients que són els ingredients que ens poden canviar més tot. Vale? Per dir-vos un exemple, és la pastanaga aquesta que hem fet, que abans que us he explicat, aquella pastanaga morada o la pastanaga taronja, hi ha dos ingredients que ens canviarien el plat. Aquests dos ingredients que em farien canviar tot, vale? Hi hauria aquesta pastanaga taronja i aquesta pastanaga morada, els dos ingredients que ens canvien tot és la sal i el sucre. Si en aquest plat hi posem en un costat de la pastanaga sal, serà salat. I si a l'altre costat de la pastanaga morada li posem sucre, serà dolç, no? I aquest és l'ingredient que jo ja no m'escollia dos ingredients, sinó demanava, us deia, dos productes o dos ingredients que ens canviarien la sal i el sucre. Digui'm vostè.
En alguns plats poses sucre i sal i sap o més salat o més dolç.
Sí, a vegades la sal la posem per treure l'acidesa, per arrodonir, a vegades fem algunes salses que són com guisats, que els hi posem un punt de xocolata. Mira, la cuina catalana, vale, amb molts guisats, es ficava xocolata i es posa xocolata. Vale? A mi les mames vostres fan algun guisat i li tiren una pastilleta de xocolata. Pues això és un punt dolç, vale? Que ens va molt bé, ens lliga, ens dona color i molts factors.
Què prefereixes, cuina dolç o salat?
Mira, les dues coses m'agraden. Faig més el salat, però vaig estudiar de jovenet la cuina dolça, però les dues m'agraden, tant la dolça com la salada.
Quin és el plat que més d'èxit té entre els clients?
Mira, el restaurant, el plat que té més èxit és el plat xinès relleno de caviar, vale? Que és una bola de com un brioix rellena de caviar, vale? I després el compartir. Tenim un altre dels plats per excel·lència que agrada molt a la gent que no ho podem treure, que és un caneló de tonyina, farcit de tonyina, i un colant d'avellanes. Vale? I aquest és el plat del compartir que tenim. I ara obrirem un altre compartir a Barcelona, només segur que pel mes d'abril, maig, obrim un altre restaurant, vale? Que això ho vam fer públic el mes de gener, vale? I potser no ho heu trobat quan heu fet aquestes investigacions, però que ho sapigueu, i l'obrirem a Barcelona i també hi haurà algun dels plats d'aquests emblemàtics.
Que bo.
Sí, sí.
Sabem que l'Eduard, el Mateu i tu heu publicat un llibre de disfrutar, el qual consta de dos volums. En el primer es parla de la història i la gastronomia creativa del vostre restaurant i en el segon volum hi ha 116 receptes explicades pas a pas. A més, hem llegit que has participat en el Chill Food, un llibre de receptes pels més petits i petites.
Aquesta iniciativa no és només un receptari pels xefs més joves, sinó que és un projecte solidari per treballar valors multiculturals i per ajudar a nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Quina edat tenies quan vas començar a fer les teves primeres receptes?
Pues mira, jo de petitet vaig estar treballant... Vaig estar a casa i primer no m'agradava gaire cuinar, perquè cuinava la meva mare, d'acord? ¿Vale? I de petit jo me'n recordo que les llenties no m'agradaven. A lo millor a vosaltres no us agraden les llenties. Us agraden?
A mi sí.
Me n'alegro, sí. Que content estic. Vale? Vosaltres no? També us agraden? Ui, aquí en tenim un que no li agrada, eh? Bueno, però ja veuràs que mira, a mi tampoc m'agradaven les llenties de petit i ara m'encanten, vale? I a vegades les coses, quan no us agraden, no les heu de provar una vegada i heu de dir, ja no m'agrada. No, les heu de provar un dia, les heu de tornar a provar un altre dia... Les heu de tornar a provar un altre dia i al final us agradaran. ¿Vale? Això és acostumar-se, perquè les vostres mames segur que cuinen superbé i poden ser molt bones aquestes genties. I a mi, jo veia la meva mare i cuinava molt bé, i la meva àvia també. ¿Vale? I a partir d'aquí, doncs jo vaig començar a engrescar a cuinar doncs més a la cuina. ¿Vale? Però també és veritat que jo era una miqueta mal estudiant. ¿Vale? I vaig fer primer de BUP i en suspenia dues assignatures i un dia quan vaig anar... A la classe la professora em va dir, de música em va dir, Oriol, tu estàs segur del que faràs l'any que ve? I li vaig dir, doncs si faig primer de BUP, faré segon de BUP, no? Com vosaltres. Si feu aquest any aquest curs, l'any que... Jo ens me'n vaig anar cap a casa i vaig anar pensant i vaig dir, ui, doncs potser puc fer formació professional, vale? I que és igual, els meus germans eren universitaris, feien universitat, un era metge, l'altre era professor, i al final, doncs, bueno, vaig provar la gastronomia, o volia fer també cultius marins, i em vaig decidir a la gastronomia a la cuina, i cada vegada em va agradar més, i doncs ara vaig de cuiner i estic molt feliç.
Durant la teva infància...
Perdoneu, però sobretot heu de fer el que us agradi a vosaltres, i quan vosaltres trobeu allò que us agrada, vale? Jo també tinc dos fills, la Júlia i l'Oriol, i sempre els dic que intentin fer el que ells els agrada, i que provin de fer diverses coses per poder aprendre, i potser trobaran una que diran... A lo millor podeu dir que vosaltres us agrada molt ser metge, però a lo millor proveu la cuina o proveu la mecànica i dieu que sou feliços i us encanta. Doncs heu de fer la vida una mica el que us agradi. I el dia de demà, quan fegueu un treball i sigui el que us agrada, vos tindreu una passió que no us farà recança ni tindreu poques ganes de treballar. Al revés, jo vaig a treballar content i feliç i cada dia amb més ganes. Perdona que t'he interromp.
No passa Digue. Res. Durant la teva infància, comparties tardes de cuina en família?
Bueno, si vols que et digui la veritat, no. A vegades, jo preferia anar a jugar a futbol al pati. Jo vivia a Barcelona, quan era petitet, i teníem una zona comunitària, me n'anava a jugar a futbol, i tenia un amic que es deia Jordi Mendieta, i ell es quedava amb la meva mare a cuinar, a fer els postres o alguna cosa, a fer el pastís, no?, quan fèiem els cumpleanys, i jo me n'anava a jugar a futbol. Però això ho vaig revertir al cap dels anys, quan vaig començar a provar la cuina, em va encantar i m'hi vaig dedicar.
Si obressis a Sitges un tercer restaurant, com l'anomenaries?
Mira, hem fet el disfrutar, el compartir, i potser li diria Mediterrà, no? Perquè aquí a Sitges estem oberts al Mediterrà, no? I al costat de casa teníem una discoteca que es diga Mediterrània, no? I és un nom doncs, molt d'aquí. I com som uns privilegiats aquí a Sitges, que quan sortim i volem anar al passeig tenim aquest Mediterrà tan platòric i tan gran, no? Jo crec que tenim una sort i som uns afortunats, no?
Per acabar, volem fer-te tres preguntes de resposta ràpida. Digues, un llibre, una pel·lícula i una cançó.
Un llibre, el del Disfrutar, perquè el vam fer l'altre dia i és el primer llibre del restaurant que hem fet i el Disfrutar. Una cançó? Una cançó podríem dir, mira, la de Sopa de Cabra, molt tocat per la tramuntana, perquè aquesta cançó, com que és de Cadaqués i tenim molta tramuntana allà, doncs és una mica homenatge a compartir. I què més m'has dit, perdona?
I una pel·lícula.
Ratatouille, no? Ratatouille perquè és de cuina i és molt divertida.
Moltes gràcies, Oriol, per dedicar-nos aquest temps. Et desitgem molta sort en els teus futurs plats i projectes i tant de bo puguis aconseguir la teva tercera estrella Michelin.
Doncs moltes gràcies. Això tenim moltes ganes i il·lusió d'algun dia poder-lo aconseguir. Sabem que és molt difícil, però cada dia anem intentant lluitant per millorar, ser millors. ¿Vale? I jo sí que us volia dir felicitar l'escola Miquel Utrillo, perquè feu una activitat que crec que és molt important, molt enriquidora per tots els nens, els alumnes, no? I veient-vos a vosaltres, que sou uns nens increïbles, excel·lents, i bueno, gaudir d'aquests moments tan macos i de l'escola i del professorat que fan aquesta feina. Moltes felicitats.
Moltes gràcies. Adéu.
Quina sort aquests companys d'haver pogut fer aquesta entrevista tan guai. I aprofitem de pas per donar les gràcies a tots els col·laboradors que veniu a l'escola sempre de manera desinteressada.
La veritat és que ens ajudeu moltíssim per motivar-nos i donar més qualitat als nostres programes. Moltíssimes gràcies.
Totalment d'acord, companyes. Però a mi, personalment, tant de parlar de menjar ja m'està entrant gana. Així que farem una petita pausa per la publicitat i aprofitarem per picar alguna coseta.
Endavant, anunci!
Mama, queden cereals?
No, però t'he comprat uns altres millors.
De veritat?
Sí, sí, es diuen...
Utricereals. Ara enriquits amb vitamina C, D i B. I el més important, són saludables perquè no porten sucres afegits i són de proximitat, del mateix pati de l'escola. Utricereals, el millor esmorzar pel teu dia a dia.
Segur que aquests cereals que anuncien els de 5è diuen estar boníssims, eh?
Segur, segur. I el més important de tot, sempre que comprem menjar, hem de mirar que sigui de proximitat i el menys processat possible. D'aquesta manera, ajudem els productors locals i contribuïm amb la cura del medi ambient.
Hem de tenir en compte que va directament lligat amb la nostra salut. Amb això no es juga. I per seguir parlant de menjar, anem ara amb les receptes que ens preparen les nens i nenes de les classes de tercer. Donem pas al plat Harvard d'avui.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole.
Avui tenim ous Harvard.
Carne con frijoles. Carne con frijoles.
Ingredients: dos ous, un quart de pebrot, un quart de tomàquet, un quart de ceba, tonyina, mitja cullera de sal, mitja cullera de pebre, maionesa, dos fulles d'enciam. Estris, una olla, dos bols, un ganivet, dos culleres petites, una safata i una forquilla. Passos: bullir els ous, pelar els ous, partir per la meitat i treure el rovell. Fem a trosset la ceba, el tomàquet i el pebrot. En un bol barregem el rovell, la ceba, el tomàquet i el pebrot i la tonyina. Salpebrem la barreja. Omplim els ous amb la barreja. Posem l'enciam a la safata. Posem els ous a sobre de l'enciam. Posem una punteta de maionesa a sobre de cada ou. I per aconseguir que sigui un plat Harvard, acompanyarem l'àpat amb una llesca de pa integral i una amanida d'alvocat i tomàquet.
Bon profit!
I de postre, creps de civada amb xocolata i avellanes. Ingredients: un got de llet, 100 grams de farina de civada,
un ou, una cullerada de llevadura,
xocolata, avellanes i oli, estris, una paella,
una estàtula, un cullerot, una forquilla i un bol.
Passos. Primer de tot, barregem tots els ingredients. Després, posem la paella al foc amb una mica d'oli.
A continuació, tirem un cullerot de la barreja quan la paella estigui calenta. Després, quan ja està feta d'un cantó, li donem la volta i quan ja està feta, la posem a un plat.
Després, deixem la xocolata al microones. Piquem les avellanes donant-li cops o amb una picadora.
Posem la xocolata desfeta per sobre de la crep i la decorem amb les avellanes picades. Aquesta és la recepta de
creps de civada amb xocolata i avellanes.
Bon profit!
Bon profit!
Bon profit!
M'encanten les creps!
I si són healthy, millor encara.
Vinga, vinga, no sigueu llaminers, que encara queda feina. Després d'aquestes fantàstiques receptes, anirem a la secció que ens preparen els companys i companyes de cinquè. Avui a la tertúlia parlaran sobre les dietes.
Sí, veurem alguns tipus de dietes i ens explicaran els principals beneficis i inconvenients de seguir aquestes dietes.
Donem pas als tertulians de cinquè.
La tertúlia.
Bona tarda, oients de Ràdio Miquel Utrillo. Estem en aquesta segona entrega de l'Hora de l'Utrillo i ens trobem ara mateix amb els alumnes i alumnes de cinquè a la nostra secció de la tertúlia. La tertúlia d'avui anirà sobre diferents tipus de dietes. Veurem la dieta vegetariana, veiem fins i tot la dieta carnívora i explicarem una mica doncs, en què consisteix cadascuna d'elles i farem doncs, una mica de tertúlia sobre què és millor i què és doncs, pitjor d'aquestes dietes que presentem avui. Tenim a la Daniela, tenim a la Violeta, a la Judit, a l'Olivia, a l'Alejandra, al Manuel i a la taula de so tenim el Eric Abercane i el Marc Monedero. I jo mateix, l'Enric, que estic aquí amb vosaltres. Doncs vinga, si us sembla, Daniela, comencem.
Hola, sóc la Daniela i avui us parlaré sobre la dieta vegetariana. La dieta vegetariana consisteix en menjar fruites i verdures. No mengen aliments d'origen animal, com la carn o el peix. Hi ha pocs grups de vegetarians que es permeten menjar aliments als animals, però sí que mengen alguns aliments que venen als animals, com ous, llet, etc. Els vegans mengen aliments d'origen vegetal. Vol dir que la gent que practica aquesta dieta sobretot menja molta fruita, verdura, hortalitzes, cereals, llegums, fruits secs i llavors. No poden menjar ni carn, ni embotit, ni peix, ni marisc, ni ous, ni cap làctic, ni tampoc mel. La dieta ovolacto-vegetariana és un tipus de dieta vegana en què, a més dels aliments vegetals, és permès menjar ous i làctics i derivats únicament com els aliments d'origen vegetal. D'aquesta manera, peixos, carns i els seus derivats són exclosos de l'alimentació com qualsevol altre tipus de vegetarianisme. Jo crec que sí que és saludable si la practiques correctament, però et poden faltar altres nutrients.
O sigui, Daniela, hem vist que hi ha diferents tipus de vegetarians, no? Tenim els vegetarians vegans, aquests només mengen productes d'origen vegetal, 100% d'origen vegetal, cap tipus de derivat d'origen animal, correcte?
Sí.
I per l'altra banda tenim els vegetarians, oleo, com has dit?
Ovolacto-vegetarians.
Ovolacto-vegetarians. Aquests, per resumir-ho, doncs poden menjar alguns aliments de derivats dels animals, oi? Com és la llet, els ous, la mel, etc. Molt bé, seguim amb un altre tipus de dieta. Tenim la Violeta, que ens explicarà. Què ens explicaràs, Violeta?
Bon dia. Us explicaré què és la dieta crudivegana.
Doncs vinga, som-hi.
El crudiveganisme és una dieta basada en aliments crus d'origen vegetal. Exclou tots els productes d'origen animal i tots els aliments que, per consumir-se, necessiten ser sotmesos per cocció. Formen part d'ella les fruites i verdures, fruits secs, cereals, etc. Jo defenso la dieta crudivegana, ja que els aliments crus són més saludables i porten menys sucre. A més, són aliments menys calòrics, per lo que és més fàcil controlar el pes.
Molt bé. Per tant, tenim aliments d'origen vegetal, però a més, que no estan cuinats.
Sí.
Molt bé, doncs seguim amb un altre tipus de dieta. Anem a l'Olivia, que ens explicarà la dieta mediterrània.
Hola, bon dia, sóc l'Olivia i avui us parlaré de la dieta mediterrània. La dieta mediterrània és una valiosa herència cultural del Mediterrani. És una dieta equilibrada i bona, ja que recull receptes i formes diferents de cuinar, i és típica del Mediterrani. Jo defenso la dieta mediterrània perquè és molt sana, ja que utilitza l'oli d'oliva com a principal grasa d'addició. També consumeix aliments vegetals en abundància com fruites, verdures, llegums, xampinyons i fruits secs. Personalment crec que la dieta mediterrània és molt bona i equilibrada.
O sigui que la dieta mediterrània hauria de ser la dieta que consumim nosaltres. Crec que cada cop hi ha menys gent que fa una correcta dieta mediterrània. No sé si estàs d'acord també amb mi, Olivia.
Sí.
Podríem dir que els nostres avis sí que feien una dieta 100% mediterrània, però avui en dia hi ha moltes influències d'altres tipus de dietes i d'altres cultures, la qual cosa fa que cada cop aquesta dieta mediterrània costi més de trobar doncs a les cases dels nostres veïns i veïnes, oi? Molt bé, seguim amb l'Alejandra. L'Alejandra ens porta una dieta una mica més moderna. És la dieta, Alejandra?
Keto.
Doncs vinga, explica'ns què és la dieta keto.
És una dieta que elimina o redueix al màxim tots els hidrats de carboni i aposta per als greixos i les proteïnes. Normalment la segueixen alguns esportistes, però ara s'ha posat de moda per aprimar-se. Una dieta keto consta de 70% de greixos, 20% de proteïnes i només un 10% d'hidrats de carboni. Per tant, aquest tipus de dieta és contrària a la piràmide dels aliments, on la base són els hidrats de carboni. Jo crec que aquesta dieta pot portar moltes malalties per el gran consum de greixos i proteïnes.
Val. O sigui, aquesta dieta keto, com bé has dit tu, inverteix una mica la piràmide dels aliments. Estem molt acostumats a veure a baix de tot de la piràmide dels aliments, nosaltres que l'heu estudiat, no? L'estem estudiant en el projecte de nutrició, estem molt acostumats a veure Doncs una piràmide en la que a baix tenim un gruix enorme d'hidrats de carboni, en canvi la dieta keto fa just el contrari, redueix al màxim els hidrats de carboni fins a arribar a un 10%. Vale, i ens pot provocar certs problemes, no? Alejandra, si ho perllonguem en el temps, si mengem durant molt de temps aquest tipus de dieta, ens podria portar problemes perquè realment, al final, un 70% de consum de greixos és un consum molt, molt alt.
Sí.
Som-hi, anem ara, passem amb el Manuel, que ens parlarà sobre
la dieta carnívora.
Carnívora. Endavant, Manuel.
Bon dia, em dic Manuel i sóc alumne de l'escola Miquel Utrillo a 5è. I avui us parlaré sobre la dieta carnívora. Com el seu nom indica, aquesta dieta es basa en menjar carn i productes animals com lactis o ous. Exclou tot el que sigui plantes o vegetals. El tipus d'aliments que podem menjar són el peix, la carn, productes animals i lactis baixos en lactosa. Personalment, defenso la dieta carnívora. La defenso perquè gràcies al consum de proteïnes, si a més s'acompanya d'exercici físic, ajuda que la pèrdua de pes sigui més efectiva, el que fa que la teva mobilitat sigui més fluida. Jo estic segur de que la gent que menja un bon xoriço, un pernil i un bon entrecot són més feliços a la seva vida. Però també he de dir que la carn et fa feliç, però la dieta variada et fa saludable, perquè la dieta variada fa que el teu cos consumeixi tots els nutrients necessaris per tenir un bon desenvolupament del teu cos.
O sigui, aconseguir tenir una dieta una mica més equilibrada, perquè un tipus de dieta d'aquest tipus, som conscients que ens pot aportar potser massa greixos animals, oi? Però, per altra banda, doncs, la Manuel té l'opinió doncs, que la pot fer més feliç. Molt bé, tenim també la Judit. La Judit també és una alumna de 5è que ens acompanya i que em sembla que té un parell de preguntes. Judit, quan vulguis, pots fer les preguntes que creguis pertinents?
Tinc una pregunta per la Daniela. Els vegetarians poden menjar xutxers?
Hi ha llaminadures que són pels vegetarians, perquè algunes llaminadures porten gelatina de porc.
Ah, doncs molt interessant, Daniela, aquesta aportació. Segur que molta gent no sap que algunes de les llaminadures que comprem a diari estan fetes amb productes animals. I això estaria bé doncs, estar informat, perquè si segueixes una dieta doncs, que no pots menjar segons quins tipus d'animals o segons quins tipus de greixos, està bé que tinguem aquesta informació. Molt bé, aquestes intervencions, nois i noies de 5è. Així, a mode de resum una mica ràpid, podem dir que tenim les dietes vegetarianes i les crudiveganes, més o menys el mateix tipus de dieta. Sí, salven algunes diferències amb el tema de la cocció, dels derivats amb productes animals, que veiem que són molt saludables perquè doncs, tenen molts pocs greixos animals, però que potser pots tenir algun problema a l'hora d'aconseguir tenir doncs, una bona quantitat de proteïnes. De fet, sempre els experts ens recomanen que seguim una dieta equilibrada precisament per això, perquè no ens faci falta cap d'aquests nutrients. Pel que fa a la dieta keto i la dieta carnívora, acabes consumint una quantitat molt, molt, molt gran de greixos. Per tant, no sé si és la millor manera o la millor manera d'alimentar-se, no sé si és la millor dieta a seguir. Però el que sí que sabem és que els experts ens diuen que per tenir una bona salut cal seguir una dieta variada. I una dieta variada implica, sobretot, que la meitat dels aliments que consumim al llarg del dia siguin d'origen vegetal, un quart dels aliments siguin proteïnes d'origen animal i vegetal, i l'altra quarta part han de ser hidrats de carboni. I si són cereals, integrals i productes derivats de productes integrals, doncs millor que millor. Doncs molt bé, fins aquí la tertúlia d'avui amb els companys i companyes de 5è. Repetim, Daniela, Violeta, Olivia, Judit, Alejandra, Manuel, Eric i Marc, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i fins la propera. Adeu!
Adeu!
Molt interessant el que acabem d'escoltar. A cada programa de l'Hora de l'Utrillo aprenc alguna cosa nova.
Doncs sí, Carla. Jo és la primera vegada que sento parlar de la dieta keto. Em pensava que era un Pokémon o alguna cosa així.
Pokémon, diu. Deixeu-vos d'històries, que per bones històries tenim la que ve ara, la dels contes que preparem als nens i nenes de les nostres classes, les de quart.
Efectivament, i ens els hem currat moltíssim. A més, aprofitant que fa uns dies vam celebrar la Setmana de la Dona, avui escoltarem una versió més feminista d'un clàssic, la rateta que hi hagi a l'escaleta.
Escoltem, doncs, el conte d'avui.
La rateta que llegia l'escaleta. Hi havia una vegada una rateta que escombrava l'escaleta. Un bon dia, escombrant, escombrant, es va trobar un dineret.
Quina sort he tingut! Què em compraré amb aquest dineret? Un llacet, no m'agrada gaire. Una mica de formatge, no, que me'l menjo massa ràpid. Ja ho tinc, em compraré un llibre que a mi m'agradi molt llegir.
Tota contenta se'n va anar a la llibreria i es va comprar uns quants contes, va seure a la seva escaleta i es va posar a llegir. Allà era el que més li agradava fer en el seu temps lliure. De sobte passava per allà un gall.
Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, no voldries pas casar-te amb mi?
Ai, senyor Gai, no ho sé pas. A veure, explica'm quin és l'últim llibre que t'has llegit.
Quina pregunta massa estranya, rateta. No vols sentir la meva veu? Tinc un cant espectacular que segur que t'enamorarà.
Ai, no, em deixaries sorda. A mi el que m'agrada és llegir i parlar. Jo vull un marit amb el que pugui tenir una conversa interessant. Si no, m'avorreixo. Llavors, digues quin és l'últim llibre que t'has llegit.
Jo no ja llegeixo gaire, però sóc el protagonista de molts contes de la granja i surto maquíssim en els dibuixos.
Senyor Gai, no et vull perquè ets massa orgullós. Amb tu segur que m'avorriria més.
Muec, 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 muec. El següent que passava va ser un ruc, amb les orelles llargues. Es va dirigir a la rateta i li va dir...
Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, no voldries pas casar-te amb mi?
A veure, Ruc, explica'm quin és l'últim llibre que t'has llegit.
Un llibre? Jo l'única cosa que sé llegir són pàgines en blanc, perquè no tenen lletres i així no trigo tant.
Ai, mare meva, sí que n'ets de Ruc, sí. Au, passa, passa, que amb tu m'avorriria massa.
Mec, 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 mec.
Presumit i confiat pel camí, es va acostar un gat.
Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, no voldries pas casar-te amb mi?
Senyor Gat, a veure, explica'm quin és l'últim llibre que t'has llegit.
Jo no tinc mai ganes de llegir, perquè com en caso de nit, durant el dia gairebé sempre estic dormint.
Doncs quin gat més avorrit.
Al cap d'una estona va passar per allà davant un ratolí. Anava tan distret llegint que no va veure la rateta, però ella sí que la va veure. I es va quedar enamorada. La rateta va baixar corrents l'escaleta i li va dir...
Senyor ratolí, quin conte estàs llegint? Per què no t'has aturat a parlar amb mi?
Perdona, senyora rateta, com que vas llegir aquest llibre tan gran, camino sense mirar endavant i no t'he vist. M'agrada tant llegir que quan començo un llibre que m'agrada no puc parar.
Ai, que n'ets de maco, ratolí. Jo vull que et casis amb mi.
I així va ser com aquella rateta que llegia l'escaleta. I aquell ratolí que no podia parar de llegir, es van casar i van muntar una biblioteca. Conte contat, conte acabat.
Molt autèntica aquesta versió de la rateta, molt fan.
Sí, sí, molt fan. Igual de fan que d'aquesta nova secció en la que participen també dues mares de sisè, la Marta i la Isabel, que aquest cop ens parlaran de...
Escoltem, escoltem.
Escape rooms.
Hola, oients de l'Hora de l'Utrillo. Avui estrem secció amb la Marta i l'Isabel. En lloc de parlar sobre jocs de taula, parlarem sobre un tema una mica més friki d'actualitat, els escape rooms. La Marta i l'Isabel són grans usuàries d'aquest tipus d'activitat. De fet, han fet més de 40 escape rooms en conjunt. Però anem al gra, Violeta.
Sí, anem al gra. Com a expertes en el tema, ens podeu explicar on i quan va començar aquest món dels escape rooms?
Doncs aquest món dels escape rooms va començar al Japó, encara que uns anys abans a Silicon Valley els informàtics aquests tan friquis ja havien fet un joc informàtic que era una mica escape room, però el primer escape room en viu va ser el 2008 al Japó.
I per quins països es van a fer més popular?
Doncs després va venir cap a Europa, vale? Van començar, hi havia un senyor que va obrir uns escapes que es diuen Parapark, que van ser els primers escapes que es van obrir aquí també a Espanya, a Barcelona.
Ah, mira.
I de què no van els escapes per aquests?
El Parapark. Aquest senyor el que feia és agafava locals buits, que estaven abandonats, i muntava un escape pues, de diferents temàtiques, cadascú. A Barcelona era un pis, diria que de l'Eixample.
Ah, sí?
Sí, un pis buit de l'Eixample que va fent servir per fer un escape room.
I qui és la temàtica que vosaltres més disfruteu?
A veure, normalment són escapes, podríem dir, aventura, misteri...
Sí, o fantasia. Ara volem començar a fer escapes de por.
Però estem una mica frenades perquè fa una mica de cosa. Perquè hem fet algun de tensió, algun de por, però no gaire de por. I llavors, clar, el problema de fer de por és que, clar, et limita més a estar tranquil per anar fent les proves, no? Ja tens aquell neguit de si t'apareixerà algú, llavors estem allà que no sabem què fer.
Vosaltres sabeu que és un túnel del terror?
Sí. Doncs sí.
Pues els escapes de por és un escape, però a més hi ha personatges que surten per fer por.
Jo, sí, faig una sí. Jo és que tinc que anar al lavabo urgentment.
Doncs ja saps que els escapes no... Has d'anar al lavabo abans de començar.
El meu pare ha fet dos o tres escape rooms de por, sí. i jo no vaig anar, però em va contar com va ser més o menys per sobre el que va experimentar.
I què, li va agradar?
Sí, però va, sí, li donà, era de La Matança de Texas. Llavors... quan li va aparèixer un tio amb una motosierra i ell es va quedar parat com... es va assustar i li van anar perseguint i també va estar al punt rec del Portaventura.
Molt bé.
Jo el primer escape room que vaig fer va ser de pensar que havíem de girar un quadre i les lletres i tot això, o sigui que jo vaig fer de pensar, de misteri, que...
Sí. Molt bé.
Normalment ho feu amb amics, amb familiars, soles?
A veure, normalment ho fem nosaltres dues amb les nostres parelles, no? Som dos nois i dues noies, som els quatre. I llavors, a vegades també s'afegeixen els nostres fills, llavors fem alguns escapes amb ells.
I normalment es fan en locals tancats o també es poden fer en parcs?
Normalment són locals tancats, normalment. Però també hi ha escapes per les ciutats. Hi ha escapes en viu per Barcelona, que tu ja té com un recorregut i vas per Barcelona. I nosaltres vam fer un, tancat obert amb els nostres fills, que es deia Utrillo Escape. No sé si algú se'n recorda.
Sí.
Ah! Els nens de l'Utrillo fa uns anys van fer un escape molt xulo a la biblioteca. Van tenir molta gent i s'ho van currar molt. I és un dels que hem fet junts amb els nostres nens.
De fet, l'any passat, no va ser això? O?
Fa dos anys. Va ser l'any anterior al Covid.
Sí.
Va ser els de cinquè, que després van ser els de sisè.
La cooperativa, no? La cooperativa era un escape.
Estava molt xulo, estava molt bé.
Sí, sí. També fer escapes també mola. A més, teniu aquí uns profes que s'animen a tot. I també els agrada fer escapes, que ho sabem, eh?
Bueno, doncs, us agradaria afegir alguna cosa més important relacionada amb el món dels escape rooms?
Bueno, més que res, que nosaltres us encoratgem a que ho proveu, que porteu els papes i les mames a fer escapes, que és molt divertit. És una estona que passes allà donant-li el coco. I últimament hi ha escapes molt, molt xulos que quan obres la porta és com si... Bueno, nosaltres fa poc, no us direm, no? Vam fer un que de cop i volta va sortir un dinosaure. Allà, un tiranosaurus va sortir.
Sí,
així com...
tipo...
I clar, impressiona molt. La veritat és que el món dels escapes a nosaltres bueno, ens agrada més que no pas potser altres coses. No en fem cada dia, cada cap de setmana.
Ja ens agradaria,
ja ens agradaria però no.
Ja, llavors, havíem fet més de 100.
Bueno, nosaltres coneixem, bueno, coneixem a Instagram, nosaltres tenim un grup d'Instagram que som nosaltres i hi ha grups que porten 400, 800 o més.
Bueno, doncs molt bé, fins aquí la secció d'avui. Gràcies, Marta i Isabel.
A vosaltres.
A vosaltres.
Si voleu saber quins són els millors escape rooms de la zona per fer família o amics, no us perdeu la propera entrega a l'hora de l'utrillo. Fins la propera.
Adéu.
Molt bé, Marta i Isabel. Moltes gràcies per la vostra participació. Estic desitjant escoltar la propera entrega. A mi, els escape rooms em flipen moltíssim.
I a mi, i per molar, l'anunci que va a continuació.
Endavant, anunci!
Hola, Eric, com estàs? Quant de temps?
Sí, quant de temps. Però tu no tenies fills?
Sí, per què?
Perquè no sé a on apuntar els meus fills.
Encara dubtes?
Sí, encara dubto.
Pues no trius més i apunta-la a l'utrillo, perquè l'utrillo mola.
Sí, sí, mola de veritat. No dubteu més i apunteu els vostres fills a l'Escola Miquel Utrillo. L'Escola del Futur. Més informació a www.escolamiquelutrillo.cat.
I després d'aquest anunci, que bé ens podria haver servit per les portes obertes, seguim amb una de les nostres seccions preferides, Top Hits.
Sí, sí, quines ganes d'escoltar temazos que tinc.
Doncs anem a veure què ens han preparat avui la Laura, la Xènia i l'Adrià de la classe de 6è. Com ja sabeu, repassen els millors èxits musicals de tots els temps en la llengua anglesa. Així que estigueu ben atents i afineu les orelles, que comença...
Top Hits.
Good afternoon, and here we are again in
Top Hits!
As I promised, today we have Xenia.
Hi, everybody.
And Adrià.
Hello.
Hello. They are going to tell us about their favorite artists. Let's start with Xenia. Xenia, how are you doing today?
I'm very glad to be here. And you?
I'm very good too. Thank you very much. Tell me, who is your favorite artist or singer or band?
My favorite actress is Ariana Grande, and her real name is Ariana Grande Butera.
Okay, I think everyone knows who she is. Yes. She's quite young, I think. How old is she?
She is 27.
Yeah, but I think she's already married.
Yes.
Is that true?
And her husband is Dalton Gomez.
Okay, probably he's an artist too.
She was born and lived her childhood in Boca Raton, Florida.
Okay, yeah, that sounded... Probably they speak Spanish there. And tell me, which one is your favorite song?
My Xenia. Favorite song is Dangerous Woman.
She has a really sweet voice, actually. Can you tell me anything else about her?
Yes. She has three nationalities, American, really? British, and Italian.
Wow, so that means that probably she speaks Italian? Or yes. Of course, she speaks English?
I think her granny is Italian.
Oh my God, that's great.
Yes.
Okay, Xenia, thank you very much, really.
You're welcome.
Okay, and let's go now with Adri. Adri, are you ready?
Yes.
I know the artist you like, it's one of my favorites. Tell me the real name first.
His real name was Farrokh Bulsara.
Whoa, so that means that he's not with us anymore. What was the name, the artistic name he had?
His artistic name is Freddie Mercury.
Of course, he is Freddie Mercury. And remember the name of the band?
It is Queen.
Yes, and as you all know, Freddie Mercury is not alive anymore. How old would he be now, Ali?
Nowadays, he will be 76.
Quite young, yet. Can you tell me which are the most popular songs he had? Because he had many, but tell me two or three, please.
Bohemian Rhapsody and We Are the Champions.
Amazing, both of them. And which one is your favorite one?
My favorite song of Queen is I Want to Break Free.
I know there are a lot of more interesting things that you can tell me about him, but there is one that is really remarkable. Can you tell me, please?
Freddie Mercury, he sang with Montserrat Caballé in the opening of the Olympic Games of Barcelona.
I still remember that. Barcelona, it was the first time that we met. Barcelona. I can see myself as a kid in the living room with my parents watching that, and I get goosebumps when I hear it. Adria, thank you again. Thank you very much. And I hope to see you soon, everyone, in the next Top Hit section. Bye.
Bye.
Fantàstics els Queen, sí, m'encanta que tornin a estar de moda.
Sí, sí, a casa meva també coneixo un que li agrada molt al Freddie Mercury.
Doncs serà perquè l'Adrià del Top Hits és el teu germà, no?
Exacte, aquest mateix. Ja sabeu que aquí a l'Utillo tot queda a casa.
Vinga, que arribem a la recta final del programa. Donem pas a la nostra particular encantadora de serps, la Marta Sánchez, que ens porta noves propostes a la Biblioteca Municipal per gaudir de bones estones de lectura. Endavant!
La Marta ens recomana.
Hola, doncs mireu, començarem recomanant un conte pels més petits de la casa per passar una bona estona mirant també amb els pares i amb les mares, que també segur que el gaudeixen molt. Es titula Escóndete que voy, i l'han escrit a Lolita Seixant i els dibuixos són de la Camille Jordi. És un conte que comença amb la història de dos amics, el Bartók i l'Anouk. El Bartók convida l'Anouk a casa seva a jugar i comencen a jugar a fet i amagar. Mentre el Bartók compta fins a 7, l'Anouk busca on amagar-se i s'anirà trobant en diferents personatges i espais buscant aquell amagatall perfecte, i cada cop es va allunyant més de la casa. Quan el Bartók acaba de comptar fins a 7, que a més ho anem veient aquí en el llibre, en cada pàgina, doncs veiem com va aquest conte. Quan el Bartók acaba de comptar, la va buscar i va seguint el mateix camí que ha fet ella, va refent el camí i veiem què ha passat en aquesta estona amb aquests personatges que havia conegut l'Anouk. Està ple de detalls per anar mirant, de personatges superdivertits. Ja està pintat amb uns colors pastels molt bonics, amb personatges amagats. Els dibuixos són de la Camille Jordi, que és una gran il·lustradora, i el text és de la Lolita Seixant, que són dues grans del món de la il·lustració i de la literatura per nens i nenes. Us el recomanem molt per passar una bona estona, com aquests dos personatges ho van a fer i amagar. El segon, en Jonathan i el metro. Aquest el recomanem pels mitjans. Està escrit i dibuixat pel Robert Munz i el Michael Myrtenchko. En aquesta història tenim que un dia la mare del Jonathan surt a comprar, però abans de marxar li demana al seu fill que ho deixi tot endreçat i ben net a casa seva. Això no és complicat, però de sobte el Jonathan escolta un soroll, i és que al menjador de casa seva s'obre la paret i entra un metro, el vagó de tot un metro. És l'última parada d'aquest viatge i, per tant, comença a baixar gent al menjador de casa seva. I, és clar, quan aquest metro se'n va, el menjador ha quedat fet una porqueria, tot ple de xiclets enganxats pel terra, de gots pel terra, de grafitis a les parets. Quan arriba la mare i veu allò, doncs ja us podeu imaginar el que passa, no li fa gens de gràcia. Així que el Jonathan haurà de buscar la solució perquè casa seva deixi de ser una parada de metro. És una història molt divertida a partir d'un fet quotidià i amb un final Bueno, no explicarem al final, eh? L'heu de llegir vosaltres. Les il·lustracions estan fetes amb llapis i amb aquarel·la i són molt realistes amb molts de detalls i els personatges són molt expressius. Per tant, un llibre ideal pels nens i nenes mitjans que us agraden llegir històries d'aventuretes i molt divertides. El següent, pels més grans, Jefferson, de Jean-Claude Mourlebat. Aquest llibre ha guanyat premis i la història, ja us dic jo, que enganxa des de les primeres pàgines. El Jefferson és un eriçó molt ordenat i molt lector, li agrada molt anar a la biblioteca, i un matí de tardor va cap a la perruqueria a retocar-se el tupè. Però quan arriba es troba el perruquer, que és un teixó, que l'han assassinat. En Jefferson es veurà involucrat en el cas sense voler i haurà de fugir per demostrar la seva innocència. Per fer això, anirà al país del costat, que és el país dels humans, que són els animals més intel·ligents. En aquesta aventura del Jefferson, que és així barreja de novel·la policíaca i d'aventures, descobrirà que els humans no tracten bé els animals i que s'han de defensar els seus drets.
Hi ha algun llibre de cuina?
I per últim, us recomano un llibre que no és un conte, es titula Que bo, de l'Anke Kuhl. És un llibre que, mireu, es titula en realitat un títol molt llarg, eh? És Que bo, sobre plats deliciosos, cuinats fastigosos, estofats olorosos, menjars flatosos, entrepans assortits i altres menjars exquisits. És una història de l'alimentació i ens explica com s'alimenten les persones en diferents llocs del món, què esmorzen, depèn del país, com, bueno, com hem començat, no? Des del món de la prehistòria, com ens alimentàvem, com funciona tot això, no? del transport dels animals per carreteres, i com deia el Jefferson, si es tracten bé els animals. Per tant, cada pàgina ens explica coses diferents sobre l'alimentació, sobre els menjars, que ens pot fer pensar i reflexionar sobre com mengem i què mengem. Es titula Que bo. Doncs espero que us agradi molt aquestes propostes i, com sabeu, a les biblioteques en tenim moltes més. Us esperem.
I amb les recomanacions de la Marta acabem aquest segon programa de la temporada.
Ha estat un luxe poder compartir aquest magazín radiofònic amb tots vosaltres. I no volem acabar el programa sense donar el nostre escalf a totes les famílies desplaçades per la guerra d'Ucraïna. Sobretot, totes aquelles que estan a Sitges i de mica en mica acabaran formant part del nostre dia a dia.
Esperem que el conflicte es resolgui i que puguin tornar a la normalitat el més aviat possible. I per això, des de l'Escola Miquel Utrillo, fem una crida a la pau i mostrem el nostre total rebuig a aquesta guerra i a totes les guerres del món.
Fins aquí aquesta segona entrega de la temporada de l'Hora de l'Utrillo. Us recordem que podem escoltar i visualitzar tots els continguts de l'Utrillo Productions a la nostra pàgina web. I també podeu escoltar els podcasts de les notícies de l'Utrillo a la web de Ràdio Maricel.
Bon cap de setmana a tothom, salut, pau i molta ràdio.
Adéu!
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. And no hell below us. And above us is only sky. Imagine all the people living for today. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.